Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Bona nit, un altre dimarts i un altre estil, i el d'avui és l'estil d'un home sensible, un home sincer, un home que li agrada viure l'ensenyament de les Sagrades Escriptures, de la Bíblia, un home que vol ser íntegre, que és senzill, un home que busca la veritat, un home que veu que la vida, sobretot i per sobre de tot, és un regal. Amb nosaltres aquest vespre, amb Moisés Campos Domínguez. Bona nit, Moisés.
Bona nit. Moltíssimes gràcies per convidar-me al vostre programa.
La vida és un regal.
És que és un regal. La veritat és que sí, la vida és un regal. Nosaltres, i jo personalment ho veig, doncs, des del punt de vista de qui dona aquest regal, no? I Déu ens ha donat un regal preciós, que és la vida, no? I hi ha que disfrutar-la amb tots els seus sentits. I més quan després trobem la vida de veritat, no? Jo com a creient sempre parlo, no?, de que un text de l'Escritura molt maco, que Jesús va dir: jo he vingut a donar-vos vida i vida en abundància. I llavors jo disfruto de la vida i de la vida en abundància, vull dir, d'aquest Jesús.
De totes maneres, a veure, si la vida és el quelcom que se'ns doni tot plegat, però potser el que costa a vegades als homes d'avui és de dir, bueno, però això, sí, d'acord, ens l'han donada, però qui realment, aquesta referència a Déu?
Ja. Yeah.
Això suposo que deus notar també que és un aspecte que costa molt d'entendre.
Possiblement amb el món que vivim sí que costa entendre, no? Però nosaltres pensem, i si ho pensem bé, darrere de tot existeix algú que crea, algú que dona, algú que inicia. I nosaltres pensem que tot s'inicia en Déu, ell és el creador de totes les coses. I llavors, quan tu t'hi sents com persona creada, admires el creador. I llavors, possiblement, la vida canvia. Nosaltres som persones creades per Déu i ell ens va donar la vida. I llavors és meravellós pensar en això. No? Que darrere de tot hi ha un disseny, un dissenyador que ens ha donat aquesta vida.
Com te l'imagines a Déu?
Pues la veritat és difícil poder... És molt bona pregunta, és molt difícil imaginar-se Déu, no? Però la meva relació amb aquest Déu és algo personal. Tinc la referència com a pare. No només com a creador, però com a pare, com a salvador, com a amic. Nosaltres definim, o jo defineixo Déu, com l'únic ser que la seva existència està en si mateix. Tots nosaltres depenem d'algú. Déu se denomina a si mateix com l'Etern. No té ni començament ni final. I quan m'imagino en Déu, m'imagino a algú molt proper, molt personal, tal com ell es revela a les Escritures, no? Ell va dir: jo estaré aquí amb vosaltres tots els dies fins al final. I així m'imagino jo, Déu.
De totes maneres, quan a vegades posem exemples de Déu amb imatges molt humanes,
sí,
no és a vegades massa fàcil identificar Jesús, o de, perdó, identificar Déu amb una realitat humana?
De fet, Déu sent tan gran ens ho va fer molt fàcil, perquè ell així s'ho va voler. El Verb es va fer carn. O sigui, ell s'apropa a nosaltres d'una manera molt senzilla. No, aquest Déu tan gran que nosaltres creiem, doncs és molt proper. Ell vol estar amb nosaltres, no? I sé que correm el perill de fer-lo molt humà, però ell es va fer humà. Ara arriba el Nadal, no? I Jesús es va fer carn i va estar amb nosaltres, no? Més proper que això és difícil trobar.
Estàs parlant del Nadal, això abans no n'hem parlat, però mira, porta la pregunta de dir, i com celebra el Moisès el Nadal?
Pues amb molta intensitat i amb molt de carinyo. El Nadal per nosaltres i per mi és una data, possiblement dintre de l'any hi ha dues dates molt, molt, molt especials, no? Una és el que seria el recordar la mort i resurrecció de Jesús, i aquesta segona, el Nadal. A Nadal, no? Nosaltres ho celebrem disfrutar una mica de la cultura del Nadal, no? On estem, però intentem treure-li tots aquests elements perquè no li tregui la veritat del Nadal, que és que ell es va fer carn, vull dir.
I ara, a veure, deixa'm aprofundir en coses mundanes, eh?
Sí, i tant que sí, tant que sí.
Per Nadal, un arbre de Nadal.
Sí, nosaltres tenim un arbre de Nadal, posem un pessebre.
Un pessebre?
Sí, un pessebre.
Amb les figures corresponents?
Sí, a vegades la figura de Jesús no la posem. Mira, hi ha molt... Nosaltres, jo personalment no he fet de pessebre, no? Però coneixo gent que al pessebre li posen una llum, no? Però sí, se celebra el Nadal.
Torrons?
Torrons.
Regals?
Regals, sí, sí.
La família entorn de la taula?
Exactament. Tot això, sí. Però sempre amb aquest, sempre intentant que la figura de Jesús no quedi afosquida per tot el que més.
I llavors, com ho feu?
Pues llegim el text de l'Escritura, donem gràcies a Déu, ens regalem, ens expressem el nostre amor i continuem tenint present aquest event tan, tan gran que va tindre el món, de que Déu es va fer carn i va vindre, no? En un moment, la història, per poder apropar-se a nosaltres, no? Morir per nosaltres a la creu i perdonar els nostres pecats. La veritat és que nosaltres entenem així el Nadal.
De totes maneres, a veure, quan parlem llavors d'aquesta fe,
sí,
no? En aquest cas, de la fe del Moisès. A veure, imagino que un no neix com a creient, no?
Ja. No, que va, ni molt menys. Un no neix com a creient. Jo vaig néixer amb una família, el meu pare, la meva mare, ja eren creients, varen tindre diversos fills, no? I el meu pare em va ensenyar el temor de Déu, no? I em portava a l'església, anava a una església evangèlica, i va arribar un moment que jo ja tenia 10 anyets i vaig entendre, no? Era un infant, però vaig entendre, no?, el que significava pues, el ser cristià, no? La persona de Jesús. Però va arribar un momentet que a l'edat de 14 anys pues, vaig decidir buscar el meu propi camí. Tan jovenet, no?, com 14 anys. No? Vaig començar a treballar molt jove, i el punt que vaig arribar va ser molt perillós, perquè jo vaig, als 14 anys, vaig dir, si treballo com un home, vull viure com un home, no? I llavors va arribar un momentet que jo li vaig dir al meu pare que jo ja no hi volia anar a l'església, que jo ja no volia, que jo volia trobar el meu camí, no? I van haver-hi com 4 anys que vaig deixar d'anar a l'església, i vaig pues, participar en tot el que un jove, amb les seves passions i la seva vida, té per davant. I van ser 4 anys que no... Que el Déu del meu pare, jo tenia que fer el meu Déu, no? I llavors, a l'edat de 18 anys, va haver-hi un momentet que vaig reconèixer, no?, que estava perdut, que necessitava Déu, i necessitava un salvador. I doncs va ser aquell moment que em vaig entregar. Realment em vaig dir, ara és el meu Déu.
Però a causa de que poder allò que vivies no omplia el suficient...
Sí, possiblement, jo com a creient a casa del pare, jo en tenia les escritures. Mai he tingut una negació de Déu, no? Jo crec que hi havia un Déu creador que feia totes les coses i tal, però jo necessitava, no només necessitava un Déu, jo necessitava un salvador, no? Nosaltres creiem, i jo crec que l'home està perdut, que no té esperança, està totalment fosc. Intenta trobar una porta, una sortida, i no la troba. No? I busca doncs, la religió, busca el ple, el poder, la fama, diferents coses que li omplin. No? Però, clar, és el que dèiem al començament, no? Qui pot omplir a la criatura? Doncs el creador que el va fer. No? I llavors ell ve a omplir, no?, el nostre buit, i vem la persona de Jesús. I jo vaig trobar que estava perdut amb els meus pecats i que Jesús va vindre a pagar els meus pecats a la creu. I llavors vaig reconèixer que no només tenia un Déu, però que tenia un Salvador. I llavors va ser a l'edat de 18 anys que jo em vaig entregar completament aquesta fe.
Parles de pecats. Què sí. És el pecat?
El pecat és la transgressió de la llei de Déu. El desobeir a Déu, el no poder arribar-hi. I la Bíblia diu que tots nosaltres estem. Tots som com un got, que tenim un forat. Uns el tenen més grans, el forat, uns altres el tenen més petit, però tots tenim un forat on hi ha una inutilitat del nostre got. No. Hi ha pecat en tothom, no? Hem transgredit la llei de Déu. I llavors hi ha un judici sobre nosaltres. I el punt meravellós de tot això és que no puguem arreglar la nostra vida, ve algú a arreglar-la. I aquesta és la persona de Jesús. Ell va dir que va agafar les nostres culpes, els nostres pecats, i els va portar sobre si, a la creu. I va pagar perquè nosaltres no tinguéssim que pagar això. Ell va dir, tot aquell que en mi creu tindrà vida eterna.
I llavors que tu creus que respon al fet de que doncs cada vegada sembla que estem en un món més lluny de Déu, o més lluny del que els creients diem?
Sí, Déu. Cada vegada. És una evidència. Hi ha una negació de Déu, hi ha una negació de la moral, hi ha una negació de la veritat. I tots els valors que podríem dir que estan basats en les escritures s'estan perdent i s'han perdut. I anem com anem. Sí.
Em parlaves que ets una persona sensible.
Sí, sí, això em diuen. Això em diuen i sensible en el sentit de que intento i veig que m'afecten les coses, no? Hi ha coses que m'afecten, no? I sóc de fàcil sentiment, no? D'intentar, pues, posar-me a l'altre lloc, a l'altra persona, bueno.
Per tant, hi ha una empatia una
sí,
mica davant dels altres.
Sí, possiblement, sí.
Però alhora dius, però sóc una persona que haig de lluitar contra els meus desànims.
Sí, a vegades tinc aquest desànim com a persona, no? Suposo com a tots, però sí que tinc que treballar aquesta faceta de la meva vida, no? El desànim, no? És com una ampolla que tens al tap i li vas apretant, i hi ha un moment que, clanc, que s'ha passat de rosca, no? Pues, bueno, a vegades pues, aquest desànim va apretant i passa de rosca, no? Llavors has d'agafar un nou tap per poder arreglar això, no? I a vegades sí que tinc aquest tipus de desànim. Sí.
Què és el que provoca el desànim, per això?
Pues a vegades no ho sé. A vegades no ho sé, no? I a vegades sí que ho sé, no?
Per tant, vol dir que alguna vegada et deus rebel·lar contra Déu per culpa del teu desànim.
No, no, no. La veritat és que no, no.
Allò que dius, no pot més, i diu, senyor, sóc.
Sí, no crec, no. Rebel·lar-me contra Déu, no, ni molt menys, no. Jo crec que no ho faig, no. Desànim per veure a vegades, no sé, poses metes a la teva vida i no hi arribes. T'agradaria ser i no ets. T'agradaria tindre i no tens, no? I a vegades costa molt arribar a aquest punt.
Però això poden ser temptacions, no?
Podrien ser, sí, per què no? Podrien ser temptacions, sí, podrien ser. Una temptació és quan realment et porta a un lloc on et treu de la comunió amb aquest Déu. Això és pecat, no? I a vegades, i després també hi ha unes coses que són les proves de la vida, no? Naturals que tens, no? Que això més que res té que veure amb provar el teu caràcter com a persona, no? I llavors hem de fer la diferència, o jo faig la diferència, en el que seria una temptació, en el que seria una prova, no? Una prova podria ser una enfermetat dintre de la teva vida, que digues, caramba, i ara per què ve això, no? Quina prova més gran, no? La partida d'un ser estimat. I una temptació podria ser, pues, algú que realment sigués un pecat contra els que jo estimo i contra Déu, clar.
Nosaltres farem una primera aturada per escoltar la primera de les cançons que has escollit, que es diu Ell, referint-se a Déu, m'ha tocat.
Sí.
Acabem d'escoltar la primera de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre amb Moisés Campos Domínguez. ell m'ha tocat. Per quin motiu has escollit aquesta cançó?
De fet, quan em vareu dir que portéssim unes cançons, la veritat és que en tinc moltes, no? Perquè nosaltres cantem molt, ens agraden molt els himnes, la música, però vaig pensar que aquesta és una de les cançons que possiblement he escoltat més, no? Parla d'una història de l'home quan està empresonat, quan no té esperança, quan està perdut, quan veu que no troba una porta, no troba un sentit a la vida, ha provat ja moltes coses i de repent, un dia que no sap quan és, passa Jesús per la teva vida i et toca. I llavors aquesta cançó diu, doncs això, no? Ell m'ha tocat. I des de que m'ha tocat, m'ha canviat. Ja no sóc el mateix. Ja, algú ha passat a la meva vida, no? Nosaltres llegim la Bíblia i veiem aquest Jesús que va tocant vides, i cada vegada que toca, canvia, la persona canvia.
Jo estava escoltant la cançó, et mirava, i veia un Moisès que es anava entrant dintre d'ell mateix.
És que mai te n'oblides de quan et toca. I el meu moment de la meva conversió com a cristià és com si sigués ahir. Aquest Jesús és molt present, és molt present. Tenim una relació personal, i amb aquesta relació és una relació no a distància, és molt propera. I aquest toc de Jesús és meravellós.
Sí. Quan parles de conversió, imagino que deus voler dir, hi ha un moment de conversió de què n'has parlat, als 18 anys, un moment de canvi, però la vida està feta de moments de canvi.
Sí.
O d'espais, o de temps.
Molt bé, sí, és veritat. La vida està feta de moments de canvi, però hi ha un canvi que ho canvia tot, no? I això nosaltres, jo li dic la conversió, no? És com si agafessis un document de Word i el tens que passar en un altre programa i a vegades veus a la pantalla convirtiendo, no? Està convertint. I passa d'un format a un altre. La conversió cristiana és aquest canvi de format. És a dir, hi ha un moment puntual on existeix la conversió i després hi ha això que has dit, aquests punts que van convertint, no? Que vas afegint, però afegeixes a la nova conversió.
Parlaríem d'una opció fonamental, per dir-ho així, una decisió fonamental,
sí.
I després les decisions que van reafirmant aquesta decisió.
Exactament, exactament, seria això, sí. Sí, sí.
A veure, també hem parlat, jo posava aquí, ets una persona que, a més, tens unes rutines, i una de les rutines és llevar-se d'hora, concentrar-te, sí. Començar el dia.
Sí, sí, me llevo d'hora, i ja per rutina busco el meu temps de llegir, d'estar tranquil, i de tindre el meu temps, que jo li dic personal, és meu.
De totes maneres, hauríem d'explicar la paraula rutina, perquè si no pot semblar com una cosa que, mira, que és de rutina, rutinar, una cosa rutinària, és una cosa molt diferent, no?
Ja. Yeah. Pues en rutina, amb el sentit de que ho faig de manera molt natural, no ritual, és algo que m'agrada fer.
Et motiva, que busco, et motiva a llevar-te.
Sí, em motiva a llevar-me, no? Per tindre aquest temps, no? Aquest temps personal. Sí, sí.
Per tant, i això què et sembla tu que porta a la vida? O sigui, el fet de dir, em llevo d'hora, tinc un temps personal per meditar, per pregar, per estar jo mateix, suposo que davant de Déu, pel que una mica dius, i això què aporta a la teva vida?
Aporta el disfrutar del dia, disfrutar de cada dia, de cada moment, no? És com dir, bueno, aquest és un nou dia que m'has donat de regal i el vull disfrutar, no? I em preparo per això, no? Perquè avui pugui ser un bon dia per mi i per aquells que estan al voltant meu, no? Ajuda'm a tindre aquesta relació personal, no? Estimar intensament, no? I m'ajuda, això m'ajuda molt.
Per tant, diguem així, el Moisès, sense aquest moment de la seva vida, de cada dia...
Hi ha dies que no, que no puc llegir, però no passa res. Vull dir, ja dic que no és un ritual, és algo que desitjo. Si no el tinc, en algun moment del dia el tindré, i si no, doncs no passa res. No estic subjecte a... Puc trencar aquest moment, si vull.
Jo et preguntava com t'agrada acomiadar-te? I em dius que el Senyor et beneixi. Què vols dir?
Nosaltres...
Si m'haguessis de dir a mi que el Senyor et beneixi, què m'estàs dient exactament?
Te'n recordes de la cançó? La cançó Ell m'ha tocat? Pues seria això. Espero que el Senyor et toqui. És el que nosaltres diem la benedicció, no? Que tingui aquest...
El desig de Déu per tu.
Sí. Seria això.
Tu ets una persona, per tant, que valores molt la Bíblia i, per tant, t'hi has dedicat també doncs, a estudiar-la. Com un se n'adona que això ha de ser el leitmotiv de la seva vida?
Pues resulta que... si jo crec que tinc aquesta relació personal o tenim aquesta relació personal amb Déu, ell s'ha revelat a través de les Escritures. Llavors, la Bíblia es fa com... És la paraula viva, no? I jo vull conèixer. I jo vull conèixer el que ell m'està dient. És com si jo li fes una carta a la meva filla i li posés una carta al dematí dient-li lo molt que li estimo, inclús lo molt que espero d'ella o qualsevol... Tinc una relació a través d'una carta, no? I la meva filla la llegeix i està escoltant les paraules del seu pare, que li està dient que l'estima i tal, no? Pues la Bíblia és això, és això. La Bíblia és com es Déu es comunica amb nosaltres a través de la seva paraula, no? I jo vull conèixer-la, no? I l'estudi, la meditació, i saber no només els fets de la Bíblia, però què és el que ell ha fet per nosaltres, quin és el seu amor per nosaltres, amb la persona de Jesús.
Però una mica aquest interès una mica especial,
sí,
per dir-ho així, perquè no tothom té aquest interès.
Yeah.
Tampoc dintre de les persones que creuen com tu, per exemple, no tots tenen un mateix interès en aquest sentit. Tu, com l'interpretes tu, aquest desig, aquest interès per conèixer?
Ho interpreto... Si poséssim un exemple, posaria... Si jo tingués que beure aigua del riu Llobregat, on t'agafaria l'aigua? Aniria al final, al mig? Suposo que tothom diria... Jo aniria al començament, on neix el riu. Perquè allà és aigua neta. Llavors, l'interès de llegir les Escritures és perquè és aigua neta, és veritat, és la veritat. Jesús va dir, jo sóc la veritat, no? La meva paraula us farà lliures. I d'aquí neix l'interès, no? De beure aquesta aigua neta.
I tornarem sobre la qüestió. A veure, vosaltres sou una família, t'has casat, tens dos fills, dues filles, un net, però tens germans, i dius, el meu somni, veure que tota la meva família els hi va bé tot. Que la vida els hi va bé, que la vida els somriu.
Ja. Yeah.
Seria això? T'interpreto?
Sí, bueno, possiblement, sé que em faig molt pesat amb això, però seria que aquest Jesús que passa tot els toqui a tots. No? Aquest seria el gran desig. I suposo que és el desig natural de tothom, no? De tothom que diu, jo vull el millor per la meva família, no? Pues, això és el que jo vull per la meva família. I per la meva família, i no només la meva família, no? Els meus coneguts, no? Inclús per aquest poble, per què no?
No? Per tant, fent això, d'alguna forma també reconeixes que allò que tu vius no és exactament el que viuen els altres.
No, evidentment, no.
Jo, des d'aquest punt de vista.
Sí, jo tinc la meva pròpia vida, i la meva dona té la seva pròpia vida, les meves filles tenen la seva pròpia vida, les seves decisions personals, la seva direcció de la vida, i cada un és responsable, no? Cada un és responsable de la seva vida, sí, sí. Però és bo caminar junts, eh? És molt bo caminar junts.
Per tant, mentre es pugui, diguem, compartir aquesta vida, expressar-la...
Sí.
I per què t'identifiques amb un elefant?
Perquè veig un... L'elefant és un animal molt, molt, molt interessant, no? El seu caminar, el seu fet, ell va fent. No s'enamoïna molt del que passa al voltant seu. Molt protector de lo que estima. Diuen que té una molt bona memòria, no? No sé, és un animal que el veus i t'inspira com una pau, no? És un animal que diu, tinc molta força i en canvi pues, puc dominar poc que fa un cacauet, no? Amb una senzillesa molt gran. És un control total. És un animal que té un control sobre si mateix molt fort. Podria fer-te molt de mal i, en canvi, pues, el pots trobar que no entra en conflicte. Es defèn, però no entra en conflicte.
Nosaltres farem una segona aturada per escoltar què li passa al meu heroi.
Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía. Se ha convertido en un niño, ¿quién lo diría? ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Y mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida. Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia. Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían: que nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa.
Acabem d'escoltar la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, Moisés Campos, Què li passa al meu heroi? I escoltant-la, impacta.
Sí, la veritat que sí, molt. Una cançó molt tendra, molt tendra. Sí, sí.
Aquesta cançó per tu també té un motiu molt concret i especial a l'hora.
Sí, sí, el meu pare fa poc que va morir. I va morir de l'enfermetat de l'Alzheimer. No? Va ser un recorregut una mica llarg i dolorós. Però al mateix temps va ser uns anys molt, molt proper amb el pare. No? I el pare ens va ensenyar moltes coses, però el moment aquest va ser un moment que no estàvem preparats, no? La partida del pare. Però ell sempre va, dintre de la seva enfermetat, era molt curiós veure'l. Li quedava un raig de memòria, d'esperança, no? Que fins a l'últim dia de la seva vida el tenia. Ell ho tenia molt clar. Ell feia temps que deia: jo ja estic, jo ja vull marxar. I sí, sí, ell tenia la seva... havia depositat la seva fe en la persona de Jesús i ell sabia on tenia, on anava, no? I nosaltres com a família també. I va ser molt dur, no? I jo com a pastor i com a fill, doncs vaig tindre que oficiar el funeral del meu pare, no? Però no ho vaig fer com a pastor aquell dia, ho vaig fer com a fill, no? I vaig dir algo que la gent no va entendre. Vaig dir: no és un moment... aquest no és un moment dolorós, és un moment ple d'emoció, però no és dolorós. I la raó és perquè aquella persona que ha posat la seva esperança en Jesús creu les paraules de Jesús, que va dir: jo sóc la resurrecció i la vida, el que creu en mi viurà, i viurà eternament. I això és, el pare ho tenia molt, molt, molt clar. Un home molt senzill, amb pocs estudis, un món molt petitet, però amb una finestra molt gran, que veia molta esperança.
Aquesta cançó la vau posar el dia del comiat?
No, en aquell dia...
Però explica molt,
sí, explica
la situació
molt
humana, no?
La veritat és que sí. No, aquell dia varen cantar tots junts, com a família i tots els congregants que estiguin, varen cantar dos cançons que al pare li agradaven molt. Una d'elles és Tinc una llar allà al cel, i la segona era Quan gran és ell. Dos cançons molt conegudes dintre de la himnologia cristiana.
El Moisés Campos va néixer a Barcelona l'any 1965, De fet, a causa una mica del treball del pare, que era tallista, doncs vau fer molta itinerància.
Pues sí, la veritat és que sí.
fins que vau retornar a l'Hospitalet, després a Barcelona. Però a l'any 1989 decidiu, de fet, relativament jove, no?
Sí.
Decidiu, amb la teva dona, marxar a estudiar la Bíblia a l'estranger.
Sí, nosaltres vivíem a Barcelona, ens coneixíem, estàvem junts dintre d'una església i llavors ens vàrem enamorar i vàrem dir, ens casem i marxem a un lloc on te puguem tindre uns fundaments per a la nostra família, no? Per el nostre matrimoni. I vàrem decidir pues, anar a estudiar. Va haver una oportunitat i ens vàrem veure en un poble petitet de Carolina del Nord i vàrem viure allà, al col·legi, durant 4 anys. I va ser una experiència molt, molt maca.
Llavors vosaltres, diguem, de què treballàveu en aquella època?
Llavors? Jo treballava a Barcelona, a les Càrniques, i vaig deixar el treball, vaig estar estalviant cèntims pel primer any i vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi amb el primer any pagat i després allà al col·legi doncs, jo treballava, feia treballs de pintura i amb això em pagava la manutenció i el que és l'escola.
Bueno, imagino que també devia ser una vida molt senzilla, molt austera, no?
Sí, 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 no teníem... Bueno, la veritat és que va ser 4 anys amb molta... La veritat és que no necessitàvem molt. Estàvem allà.
Què consistia llavors aquests estudis de les Sagrades Escriptures?
Sí, estudiàvem pues, el que seria l'Antic Testament, el Nou Testament, filosofia, estudiàvem història, anglès, estudiàvem també diferents aspectes del que seria la Bíblia i pràcticament era durant tot el dematí i part de la tarda. Un temps molt especial, parèntesis a la vida.
Això també us va servir per començar a iniciar-vos, anava a dir, com a apòstols, per entendre'ns, com a propagadors de la notícia?
Sí, va ser el començament, però nosaltres no teníem aquesta idea. La nostra idea d'estudiar era perquè dir, no, anem a estudiar, apartem 4 anys de la nostra vida. Al començament eren 2, però després es van convertir en 4. Però era, ho fem així i després a veure què és el que surt, no? I després, quan ens vàrem graduar, pues, ens vàrem veure amb l'oportunitat d'anar a Olot, no? Però no era realment per estar-hi dintre del Ministeri Cristià, sinó més que res per un coneixement personal que ens ajudés a servir allà on podíem.
Per tant, diguem... Qui us va fer anar a Olot? O va ser decisió
vostra? No, resulta que havia un pastor allà a Olot que ell tenia que marxar, no? Tenia que marxar a fer un viatge i llavors em va escriure, em va dir, mira, Moisés, què et sembla a tu si quan et graduïs t'agradaria vindre a Olot i estàs a casa meva durant un any mentre jo faig uns viatges i tal? I com que nosaltres quan ens vàrem casar no vàrem posar pis ni res, no teníem res, absolutament res, no? Doncs vàrem pensar que era una molt bona oportunitat, no? De viure a casa d'un amic meu durant un any i estar-hi allà cuidant tot, no? El que va passar és que aquest amic meu, doncs, estant fora de viatge, em va dir que no hi tornava, no? I llavors em vaig veure jo allà a Olot, que jo anava per un any, i es van convertir en 23 anys. Sí, sí.
Clar, llavors, quan un està a Olot, està establert, que és una mica que també deu passar a castellà, després de 23 anys, clar, un es troba amb la responsabilitat, no?, d'alguna cosa més que viure com a cristià.
Sí. Nosaltres vivim al món natural, vull dir, disfrutem moltíssim del que és la vida, però tenim aquest... Possiblement tenim aquest... que ho veiem tot des del punt de vista, pràcticament tot, evidentment, des del punt de vista cristià.
Pues clar, tu hi ha un moment que dius, ara sóc pastor d'aquesta comunitat, d'aquesta església, no? Això et ve donat? Ho tries tu? T'anomenen?
Vols dir aquí a castellà?
No.
No, Nosaltres vam quedar allà a Olot durant aquests anys, però va arribar un momentet que l'església ja estava funcionant, l'església a Olot, i llavors la meva dona i jo ens vam plantejar, tenim 50 anys i tal, què fem, no? I em va arribar una publicació evangèlica on sortia el poble de Castellà, del Vallès, com a lloc gran, poble gran, que no tenia església evangèlica. I un dia vaig agafar el cotxe, vaig baixar des d'Olot i vaig vindre a passar un dia aquí, no? Vaig anar a l'Ajuntament, vaig anar a la biblioteca, vaig quedar a dinar aquí, jo sol, i vaig estar passejant pel poble, no? Pensant, possiblement, no sé si seria un bon lloc per vindre a viure, i ja que no hi ha una església evangèlica, pues, per què no? No? Pues, intentar pues, que un grup de creients ens juntem i poder donar aquest servei també al poble, no?
I en què consisteix llavors la teva feina aquí? Quan et decideixis dir, vaig a Castellà, anem a Castellà, i ara què?
Pues vàrem sortir d'Olot, vàrem deixar tot allà i vàrem vindre aquí, ens vam trobar un piset i després vàrem estar buscant un local, algun tipus de despatx que em donés un lloc per on trobar-me amb persones i començar. I no és una feina que diries que arribes a molts, però arribes amb una persona, no? Que realment és això, el que considerem el ministeri cristià són persones, no són coses. I llavors no importa quants hi arribes, el punt és si arribes amb una persona, no? Perquè hi ha molt... L'interès està amb una persona, no? Amb la seva necessitat concreta. I llavors el que fem pues, és explicar amb aquesta persona que ens trobem que existeix una esperança, que hi ha un Déu, que Jesús passa per la teva vida i et vol tocar, que hi ha alguna cosa més que el que estàs visquent, no? I que hi ha una realitat, no? Que hi ha una realitat, no? Que hi ha un Déu creador, que hi ha un Jesús que va vindre i que va complir la voluntat del Pare, no? I això és el que nosaltres creiem, no? I és la nostra feina, és predicar o parlar de l'Evangeli, que són les bones notícies, de dir-li a l'home que després de la mort existeix una vida.
I aquí estem.
I aquí estem. Estem aquí. Estem aquí molt feliços, molt contents. Ens ha acollit molt bé el poble. Estem molt feliços. I cada dia amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió.
Perquè, és clar, em deies, i ara em dedico plenament a això.
Sí. Sí, sí.
Des d'aquí, aquí a Castellà, des de l'any 2016.
Sí. Plenament, sí, sí, estic dedicat a això, sí, sí. Em trobo amb gent, hi ha gent que ve d'uns altres llocs, al local, i hi ha gent que ve 2-3 hores i faig, pues, d'alguna manera, de professor, no?, de les escritures. I després hi ha necessitats, no?, hi ha gent que passa per moments difícils, i si podem estar-hi allà, pues, estem allà, no?, intentant ajudar el que puguem.
Imagino que també deus dedicar un temps a l'estudi.
Sí, de dir, sí. No em considero una persona estudiosa ni intel·lectual ni molt menys, no? Tinc moltes limitacions en aquest sentit, no? Però sí, estudio les escritures.
Hi ha moltes formes d'estudiar les escritures.
Sí, 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 però sí, estudiem les escritures, sí, sí, d'una manera sistemàtica, d'una manera... el que nosaltres diríem una hermenèutica correcta, no? Intentem ser coherents, no?, amb les escritures.
I ara, des del teu punt de vista, com interpretes tu? Si haguessis de dir bueno, que esteu vivint en un moment a Castellà, esteu vivint en una realitat fa molts anys a Catalunya, i Catalunya viu tot un procés com a poble, com a país, viu tot un procés. Com l'interpretes, aquest procés?
No és nou. Tot el que estem visquent, suposo que ja s'ha viscut, no? L'home intenta buscar, pues, noves coses que li omplin, no? I és una situació que ens ho mirem amb molta cura, no? Perquè l'home pateix, no? Busca les seves paraules com llibertat, no? Com paraules com opressió, no? Paraules molt fortes, no? I busca, va buscant, no? I el que estem vivint ara és algú més d'aquesta búsqueda, no? I a vegades no saps on s'arribarà. Ja. És difícil.
El que passa que aquí sembla que s'hi juguen com dos elements, no? Que al final arriben inclús a una certa confrontació, sovint, no?
Sí, sí. Confrontació n'hi ha, sí, evidentment. Sí, sí.
Nosaltres dedicarem res, encara que sigui una estona, per escoltar el Frank Sinatra amb Camps de Béisbol. Per què has escollit en Frank Sinatra amb aquesta cançó?
És una cançó que m'agrada molt, molt. Parla d'un camp de béisbol on els nens juguen, on oloren els olors dels dolços, de les hamburgueses, on se sent jugar en un camp de béisbol i de repent arriben allà i ja no hi és, això. Han fet uns edificis nous. I tota aquella felicitat ja no la tenen, no? Ha canviat tot. De repent ha canviat tot, no? A l'equip ja no pot jugar i tots aquells records només són records. Ja no es poden veure, no? I la veritat és una cançó molt tendra. M'agrada molt, no? És la realitat de la vida, no? La vida va canviant. I canvia. How they laugh and how they cheer. And there used to be a ballpark right here. Now the children try to find it. I ara breument una opinió, almenys sobre unes quantes coses, poques. Opinió de les persones, com som les persones? Com som? No sé, a què et refereixes, com som?
En general, les persones, si haguessis de dir, els éssers humans som...
Tenim un començament i tenim un final i tenim una oportunitat.
Una opinió sobre la política.
Pues, curiosament, tinc poques.
El món.
Meravellós.
L'amor.
Lo més gran que hi ha.
La mort.
La mort, una realitat.
La felicitat.
Es pot tindre.
I el voluntariat.
Es tindria que fer.
Si m'haguessis de dir un plat de cuina?
Els macarrons.
I si t'haguessis d'acomiadar?
Que el Senyor et beneixi.
Què n'opines de l'espiritualitat?
Si està basat en les escritures, correcte. Si està fora de les escritures, molt feble.
Una vivència?
La meva conversió cristiana.
Un viatge?
La Índia.
Un país que no sigui Catalunya, que no sigui Espanya?
Un país... Estats Units.
Bé, doncs fins aquí l'estil d'aquest vespre, l'estil d'en Moisès Campos. Bona nit, Moisès. Bona nit a vosaltres, oients, i fins dimarts.
Moltíssimes gràcies.